11 i 23 del matí. Seguim aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. És dijous, per tant, toca parlar de cinema. I ho fem, com sempre, amb el nostre comentarista de capçalera, Àngel Comas.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, home, bé, avui... bé, una mica... No trist, però sí que desil·lusionat per les pel·lis que venen, eh?
Ah, pensava que era per l'abdicació del rei.
No, home, no.
Això ja va plorar-ho el dimarts.
Vas plorar molt?
Sí, però això jo un dia i l'endemà ja camino endavant, eh? Ho supero. A més, ja tenim el nou rei pràcticament el dia 18 de juny, no? Serà quan tinguem Felip VI, eh?
Sí, tot va bé, serà quan el proclamin.
Jo el que em faig creus és, a vegades, amb aquestes coses, que efímeres que són les notícies, no?
Sí, eh?
Perquè, fixa-t'hi, fa dos dies, això va ser la gran notícia...
No hi havia res més, eh?
No hi havia res. I ara ja...
Només Podemos.
No fa dos dies només, sí, imagina't. No,
abans del rei era Podemos, ara Podemos ha desaparegut del mapa i ja tenim el rei
és
només.
És que els mitjans de comunicació són l'hòstia.
Som el pitjor del món.
La notícia és una mercancia que es compreix ben i ara ja ha passat de moda el rei.
Bé, mala sort, ara tenim l'altre rei.
Però no estiguis trist, també.
No, ho superaré.
El que vingui pot ser pitjor, no?
El Sergio té por que li prenguin les monedes del rei Juan Carlos.
Esclar, ara els bitllets que tens aquests de 500 euros, ara es valdran diners.
Ara valdran més, no? Els de 500, en tinc uns quants a casa.
Ja serà vintage.
Ai, sí. En tot cas, avui analitzem El filo del mañana, una pel·lícula protagonitzada pel Tom Cruise i dirigida per Doug Liman, que no... No
sí,
coneix,
és un està conegut.
En tot cas, ara entrarem a analitzar aquesta pel·lícula, però abans, com és habitual, toca parlar de les estrenes que arriben als cinemes de Sant Cugat. En aquesta ocasió, per això estava tristot, només arriben dues.
Dues i prou.
I les dues no és que em facin massa el pes.
Dues a Cinesa i només una als cinemes. I el Mo,
tu diràs.
Les que podem trobar a Cinesa és X-Men, Días del Futuro Pasado, i Pancho la podrem trobar només a Cinesa, però no a Yelmo. Si us sembla, comencem doncs per la que comparteix cartellera als dos cinemes de Sant Cugat, escoltant el tràiler de X-Men, Días del Futuro Pasado.
¿Qué es lo último que recuerdas? Tuve una visión del pasado. Tendrás que hacer por mí lo que alguna vez yo hice por ti. Me vas a necesitar.
Un insuperable grup d'X-Men lluita per la supervivència de l'espècie en una guerra que es desenvolupa en èpoques diferents. Els idolatrats personatges de la trilogia cinematogràfica original d'X-Men uneixen les seves forces a les que ells mateixos posseïen en el passat quan eren més joves, tal i com apareixen a X-Men la primera generació. Per canviar un important esdeveniment històric i lluitar una èpica batalla que podria salvar el nostre futur. Per tant, aquí hi ha un barreja dels X-Men anteriors i una anada i tornada del passat, el futur, passant per èpoques intermitges, i d'aquí ve el títol, suposo.
Sí, jo no l'he vist, no crec que la vegi, perquè penso que sembla l'aprofitament, etcètera, però em sembla que amb aquestes pel·lícules que són sagues de coses, això de tornar als orígens és bastant recurrent,
Va passar amb Aníbal, que
la guerra de les galàxies.
La guerra de les galàxies.
Sí. És a dir, les preqüeles, que es diuen.
Exacte.
I aleshores, esclar, a mi les preqüeles m'agraden en el sentit de que investiguin sobre la possibilitat de canviar el nostre futur si tornéssim al passat. Això és un tema que m'agrada bastant. Imagina't ara que tornes al passat, Alba, que te'n vas, no sé, doncs al començament de la ràdio, als anys 40, els 40 principals, no, sinó la cadena. I tu ara diguis, podria canviar el futur de la ràdio? Això no és interessant. Ara, aquí no ho fan.
No
a la pel·lícula que parlarem avui és una cosa semblant també.
Fem un parell de punts sobre la pel·li més, El repartiment és d'aquests que m'agrada a mi dir de luxe, també s'ha de dir.
De luxe.
De fet, el fet d'ajuntar les dues línies argumentals de les últimes pel·lis que han fet, que és això del present i del passat, fa que tinguin actors de tot tipus i a més d'aquests coneguts, Hi ha el Michael Fassbender, la Jennifer Lawrence, el Hugh Jackman, òbviament no falta, el Patrick Stewart, Liam McKellen, que aquest és un tros d'actor
clàssic, no... dels clàssics.
Sí. Halle Berry.
L'Ellen Page, la Halle Berry, exacte. Vull dir que aquí s'han deixat els calés sense cap mena de problema.
La Jennifer Lawrence està últimament...
A tot arreu.
A tot arreu, eh?
Aquesta serà una gran estrella, jo penso.
Sí.
Té personalitat.
A mi m'agrada,
A mi també, sí. I a més té personalitat.
Mira, i si hi ha una garantia que tingui aquesta pel·lícula és el director per mi, que és el Bryan Singer, que ha dirigit les dues primeres pel·lícules de X-Men, les va dirigir ell. A mi em van agradar aquelles.
Sí.
Aquelles m'estaven bastant bé. I si vols sopa, Àngel, l'any 2016, dues tasses, eh? Dues tasses. Doncs mira, any 2016, X-Men Apocalypse. Ja està preparant-la, eh? El Bryan Singer. O sigui que és com reaprofitar, reaprofitar i reaprofitar. Això no s'acaba pas, tu. En fi, X-Men, la primera pel·lícula i la segona, Alba.
La segona és una que sé que et fa molta il·lusió, Sergio, és d'aquelles que a tu t'agraden i que tampoc et perdràs. Després de veure Bola de Drac, aniràs al cine a veure Pancho, el perro millonario.
La empresa del señor Montalbán le propone convertirse en su propia marca. Calculamos los beneficios de 10 millones de euros el primer año. Entonces, ¿firmamos los contratos?
Tiene todo lo que cualquiera desearía. Pero está a punto de aprender una lección. Y no va a ser nada fácil.
Ya no eres un toro millonario.
Y nadie debe saber quién eres. Tendrá que superar grandes desafíos.
Solo hay una manera de salir de aquí.
En Pancho viu gaudint de la bona vida i dels capricis més extravagants des de que un bitllet de loteria va canviar la seva vida per sempre. El seu secretari personal, Alberto, li administra la seva immensa fortuna i intenta que esdevingui un gos ric, responsable i que abandoni la seva vida de malbaratament i capricis, encara que sembla que no ho acaba aconseguint, no té massa èxit en aquest objectiu.
Tampoc l'he vist, però és una barreja de dibuixos animats amb personatges reals, feta aquí, a l'estat espanyol. No sé si té participació catalana, sembla que sí.
És de Transmedia.
Des de Transmedia, però em sembla que té alguna participació catalana important, si no m'equivoco. Jo he vist un tràiler que farà Transmedia, no sé quin.
L'altre productor és Forlac Banana. No sé si són catalans.
No em sona. No sé si els que fan els dibuixos, l'animació, vaja.
Potser sí.
Potser sí. Perquè aquí a Catalunya hi ha una gran indústria de l'animació, hi ha molts grans professionals de l'animació i a més tenen laboratoris i tot, no? I bé, no, jo sé que és una pel·lícula per nens, que a través del trailer que he vist, que no sé si ho veus vosaltres, que dura no sé quants minuts,
ja
m'he estalviat de veure la pel·lícula.
Clar.
Vist el trailer, vist la pel·lícula, eh?
Sí.
Es fa mandereta aquesta, és a dir, però vaja, potser pels menuts de casa els hi pot fer una mica de gràcia veure aquesta
pel·lícula. És una pel·lícula d'aquelles que passaran d'aquí uns anys per Nadal? No? Pels nens?
Però a hores complicades de mirar, també.
D'aquí uns anys, proper Nadal.
Proper Nadal.
Tal com van les coses. Sí, fixeu-se que ara les pel·lícules cada vegada es passaran abans.
Sí.
Perquè forma part del màrqueting. Si una pel·lícula se'n parla, perquè no aprofita el passar al moment en què es parla, no després que ningú no se'n recorda.
Depèn de quins canals, eh? Perquè hi ha alguns canals que les pel·lícules són d'aquelles de fa anys i panys,
sí?
Que no vol dir que siguin dolentes, eh?
No, però actualment, precisament ara, a mi em sap molt de greu que s'hagi un canal d'aquests que fem pel·lícules antigues,
la Sexta 3,
que hagi desaparegut, sí. perquè
només ens queda la Paramount.
Només la Paramount, que aleshores té una proposta molt limitada de pel·lícules, perquè les va repetint molt.
Sí.
La Paramount té la política de fer una pel·lícula a totes les diverses franges horàries, amb el temps, i clar, ja l'has vist a vegades, i a vegades hi ha pel·lícules, però només és una oferta.
Clar, és una llàstima. A més, la Sexta 3 feia aquells cicles de cinema que estaven molt bé. M'agradava molt allò.
A mi també.
Van fer el de Rocky.
El cinema de terror també. A mi això és el que m'agrada, aquest tipus de pel·lis.
Ja podien haver tancat un altre canal.
En tot cas, una llàstima. Ho lamentem. No ho havíem comentat encara i realment sap molt de greu que una emissora de televisió com aquesta hagi mort.
Sí, però de les maneres hi ha que pensar una cosa, que l'audiència que tenia era ínfima, perquè sembla que no arribava a l'1%, si no m'equivoco.
No, era més alta, si no vaig errat. Era un 2 o un 3%.
Sí, tant. No crec, sembla que entre tots els canals tancats a Transmedia, que eren 3, si no m'equivoco, no arribaven al 3% entre tots. Perquè el Nitro que feia sèries també, i alguna pel·lícula, també és que tenien... És que la gent que veu la tele és molt curiós. Vosaltres no us heu preguntat a vegades per què un partit de bàsquet, per exemple, el fan a TV3 o a la U, en lloc de fer-ho a Esports 3 i a Teledeporte.
Per perquè es coneix més.
Pues perquè hi ha més audiència. Clar. A TV3, per inèrcia.
Clar, perquè fa menys vendre.
Home, per això.
Home, que són molt comodons, Àngel, que estem acostumats.
Sí.
Jo crec que estem acostumats d'anar de l'1 al 9, i, per exemple, a la nostra edat potser no, perquè estàs més acostumat a mirar, però la gent més gran, a la meva àvia, digue-li tu que es miri la guia i que se'n vagi a descobrir el Paramount.
Però això és...
Si vas per accident.
És una llàstima, no?
Amics, que el Tom Cruise espera, Estic esperant, O sigui, en tot cas, ja m'ho han comentat Pancho, el pelo millonario, X-Men, Días del futuro pasado, i ara sí, analitzem el filo del mañana.
Lo que os voy a contar os parecerá una locura. Pero tenéis que escucharme. Vuestras vidas depende de ello.
This is not the end.
Vinga, anem al tema, una pel·lícula de ciència-ficció, Alba, que de què va?
Doncs mira, ens traslladem en un futur no gaire llunyà, que envaeix la Terra una raça d'extraterrestres que resulten ser invencibles. El comandant William Cage, encarnat per Tom Cruise, és un oficial que mai no ha entrat en combat i li encarreguen una missió gairebé suïcida i resulta mort. Entra llavors en un bucle temporal en el qual es veu obligat a lluitar i morir una vegada i una altra. Però les múltiples batalles que lliura ho fan cada vegada més hàbil i més eficaç en la lluita contra els alienígenes. La seva companya de combat és la Rita Bratkowski, interpretada en aquest cas per Emily Blunt, una guerrera de les forces especials. És una adaptació del manga de Hiroshi Sakurazaka.
Mira.
Que abans parlàvem d'on venia.
El manga és una novel·la gràfica, però feta per japonesos, no?
Sí.
Perquè jo no sé si es pot considerar que un gènere manga, perquè
no, sí, no?
Sí, però pel fet que estigui fet per un japonès, no vol dir que sigui manga, no?
Ah, però també...
Però són un tipus de dibuix diferent.
Jo no sóc un expert, però és molt fàcil identificar un manga d'un no manga, per entendre'ns.
Perquè està fet al Japó, no?
És un dibuix diferent.
Jo pregunto
l'estètica perquè... L'estètica és diferent.
Però jo pregunto perquè jo em trobo a vegades que hi ha denominacions de pel·lícules, de còmic, que es diuen manga, i jo dic, per què és un manga? Jo crec que el manga té una estètica i sobretot un contingut que són de més aviat fantàstic...
Perquè, hi ha de tot,
Hi ha de tot,
sí.
Però llavors quina diferència hi ha, per exemple, amb un dibuix animat japonès o un còmic japonès normal?
Jo no t'enganyo, no vull vendre a fumar, no sóc el gran expert en el tema, però jo sí que sóc capaç d'identificar un manga del que no és un manga.
Fet pel Japó, els dos.
Sí, encara, mira, li traiem el text i només deixem els dibuixos i jo te'ls identificar un i altre.
Perquè tenen una estètica diferent, no?
Totalment diferent, sí.
Per exemple, el manga eròtic,
Ostres, això no ens pas.
Oh, bueno.
No menteixis,
No, és que el manga eròtic és un subgènere del manga que té unes característiques pròpies, no ho sé, només perquè suposo que la gent que surt té traces japoneses, no ho sé. Bé, és igual, això era una disquisició, simplement per il·lustrar-me una miqueta, ja que vosaltres esteu més a prop del manga que jo. Oi?
Sí.
Mira, el Raúl m'ho deixa molt clara, m'ho explicava. Manga simplement és un estil de dibuix, un estil de fer còmics que tenen els japonesos. Llavors, tu pots fer còmics a l'estil manga, podries fer-lo, però és un estil propi del Japó, simplement. És a dir, a la Xina...
Podríem dir que és una denominació d'origen.
Mira, ben trobat.
Sí. No?
Ben trobat, sí senyora.
És dir, que al Japó hi ha gent que fa còmics però no són manga.
Clar, exacte.
Això és el que vull dir.
I després, també, si ho portem al cinema, això, o al cinema, diguem, d'animació, ja no seria, això m'ho apunta el Raúl, ja no seria manga, sinó que és anime.
Aleshores, aquí, d'aquesta... seria anime.
No, perquè però això...
Anime quan es porta al cinema, és anime.
Però anime vol dir animat, no?
No, però clar, en aquest cas, en aquesta pel·lícula, això no és anime, perquè és que
a més
és nord americana, la pel·lícula.
Aleshores, l'estètica del cinema deu estar influenciada per l'estètica dels manga, i aquesta pel·lícula potser està influenciada, no?
Tu què creus?
Dir estètica vull dir la composició de l'imatge, la definició dels personatges...
Clar, hauríem de comparar amb el còmic, llavors, en tot cas.
Però això és igual, no? De totes maneres, no quedarà tan lluny.
A veure, anem a la pel·lícula. Abans ens parlava d'aquest home una miqueta en el Dia de la Marmota, però versió batalla, que és això, no?, al final.
El Dia de la Marmota, que aquí es deia d'una altra manera.
Sí, que es deia Atrapado en el Tiempo, aquella pel·lícula. Doncs aquest Tom Cruise que està atrapat amb el temps, com el Bill Murray en aquella pel·lícula, l'únic que aquí el pobre acaba malament, sempre acaba morint en aquests combats. Què t'ha semblat, Àngel?
Hi ha un antecedent molt il·lustre, diguem, molt intel·lectual, que és El manuscrito encontrado en Zaragoza, que és una pel·lícula polonesa dels anys 60 aproximadament, en què la història és repetitiva sempre, més que encara que han Atrapado en el Tiempo.
Carai.
Sí, és una cosa que és insuportable, la pel·lícula, el que passa que està molt ben considerada. La va dirigir un tio que es deia Haas o una cosa així, està molt ben considerada i la trobareu en totes les enciclopèdies com una obra mestra. Jo no la vaig poder aguantar, és igual, perquè sempre anava repetint la pel·lícula.
N'hi ha una de semblant i més nova que es diu El Castor, que també és insuportable.
Ja que sí. Clar, perquè això és molt difícil, perquè realment s'està repetint tot. I aquí en aquesta pel·lícula...
És que realment que tens ganes de fer la migdiada perquè saps que tampoc passarà gaire.
Bueno, però la pots fer.
Sí, sí.
Si no passa res, no?
El llibre és el mateix.
Sí, el cinema que igualment es pot fer la migdiada molt bé, no? Perquè les butaques són molt còmodes i el cinema que són més còmodes que el sofà de casa.
A veure, que ens desviem, anem a la pel·lícula, El filo del mañana.
El filo del mañana té un punt de partida que és interessant, aquest. De poder recuperar el passat per influir sobre el futur, però que la pel·lícula no va per aquí ni molt menys. I aleshores és aquest punt de partida, doncs està molt bé, trobo que molt bé, no? Però el que passa que totes les possibles reflexions que haurien sobre això, perquè una pel·lícula d'acció també es poden fer reflexions, no cal que sigui una pel·lícula intel·lectual, aquí es dilueixen perquè prefereixen anar als efectes especials, és clar. Prevaleixen les batalles a no a la qüestió que podíem dir de que els personatges reflexionessin sobre això. Els personatges doncs pràcticament no parlen i les coses que diuen són d'aquelles que bé, no passa res si no les entens. Aquí el que importa són els efectes especials i que es llueixi el Cruyff, ai, el Cruyff, el Chris. Que es llueixi el Chris. Jo li he dit Cruz, tu.
Sí, jo li he dit Cruz, també.
Es veu que té influència del Johan Cruyff i les seves declaracions, no?
Ai, Déu meu.
Doncs perquè es llueixi ell, que és un actor molt limitat, realment, amb un paper que queda una mica a meitat de camí dels herois tradicionals que fa i d'aquests herois tipus Forrest Gump, per entendre'ns. Ah. És a dir, que ell és un innocent atrapat en un entorn que en principi no pot controlar i el que pot controlar gràcies a l'ajuda de la noia, sobretot, no? És una pel·lícula molt entretinguda, avorrida en molts moments per aquestes repeticions, i que si un pot desprendre's d'aquests moments repetitius, que pot aprofitar per dormir una miqueta, no? Aleshores pues, s'ho passarà bastant bé. I bé, només això, no? Que no res de l'altre dijous, però tampoc és un desastre.
Millorem a Grace Kelly, la Grace de Mónaco.
Ara, no es poden comparar, són intencions diferents. Ara, realment aquesta és coherent amb el que fa, no se li pot negar que no enganya. De seguida
ja saps... sabem el que anem a veure, eh?
Sí, el que passa que el punt de partida és una mica tonto, per dir-ho d'alguna manera. I te l'has de creure per aconseguir que la pel·lícula et capti. El punt de partida no et creus que amb aquell home li posin amb aquella missió de la manera que el posen perquè l'agafen. És un home que no és un militar, sinó que és un assessor de no sé què, i aleshores el posen en una missió malgrat que ell no vol. Llavors són concessions que dius...
A vegades també s'han de fer aquests exercicis d'imaginació al cinema, no?
No, jo penso que no s'hi costaria recórrer-se una miqueta al guió, que tampoc tenen temps de sobres i a més cobren suficient per dir, home, en lloc d'aquesta tonteria d'això, perquè no busco una coherència més, no sé...
Els deia fer mandra.
Van dir, va, serem originals. Sí.
Vostè, no s'ha fixat que els guions de segons quines pel·lícules multimilionàries no estan gens currats?
Ja passa, això.
La majoria, però... podríem dir...
De fet, la majoria tampoc, però Déu-n'hi-do, no? Però jo refereixo que no s'hi costaria res treballar una mica més el guió, tu, que tenen molts diners, i temps.
Sí, per temps no serà pas. De fet, abans d'entrar en directe, avui la vam retreia una mica, que pel·lícules que l'he recomanat, i és que té molt mal guió, aquesta pel·lícula.
Sí, el
guió... Si on recomano unes pel·lícules, Àngel, jo, burra de mi, li faig cas, i després dic, ja he perdut una hora i mitja.
No l'has perdut.
No, però l'he invertit.
Has fet un exercici de crítica interna de la pel·lícula.
Mirar una pel·lícula amb il·lusió i que després no t'agradi res de la pel·lícula.
Però, Alba, tu encara tens il·lusions d'aquest estil.
I tant. I que em durin, i tant.
De les pel·lícules. Jo pensava que estaves il·lusionada per altres coses, no? Més tangibles, però per pel·lícules.
Ai, sí.
Per pel·lícules.
A mi m'agrada passar una bona estona.
Pobreta, eh? Escolta, mira,
una romàntica.
Jo crec que hi ha una cosa molt, molt interessant d'aquesta pel·li, trobo, que és la honestedat del director a l'hora de presentar la pel·lícula, perquè la pel·li ben funa, tu veus el tràiler i veus la pel·lícula, sortiràs dir, ai, jo no era el que volia veure. No, saps perfectament el que
mirarà. Sí, no t'enganya la pel·lícula. Però és curiós, el director aquest, que es diu Doug Liman, que és un home molt irregular, té una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que és el Caso Burn.
La primera,
i que veia una pel·lícula narrativament esplèndida, sí, i després té un bodrio que, dos, vaja, Caza a l'espia i El senyor i la senyora Smith.
Ui.
Ser...
Doncs a mi El senyor i la senyora Smith és una d'aquelles pel·lícules del diumenge a la tarda que m'encanten.
T'agrada? Sí. És molt dolenta.
Aquells dies, Àngel, allò a l'hora de fer la migdiada, ben dinat el diumenge...
Dormint.
Bueno, que si te dones un rato no passa res.
No, que si tens tota la pel·lícula encara no passa menys. El senyor i la senyora Smith és un remake d'una pel·lícula de Hitchcock, que és la pitjor del Hitchcock, també. Molt curiós, eh?
No sabies?
Que era la pitjor?
No, que era un...
Sí, és una de les poques comèdies que va fer el Hitchcock a la seva vida, i aleshores és a les pitjors, si no la pitjor. Bueno, no, la pitjor és Topaz. Però bé.
Carai.
El Hitchcock també feia coses dolentes.
Home, tothom fa coses dolentes, eh? Fins i tot Spielberg fa coses dolentes.
Spielberg? Bueno,
no, aquest també
és un constant, aquest.
Anem a la crítica, perquè ja... Bé, la deixen bastant bé, la pel·lícula. La deixen bastant, bastant bé. Mira, a un diari online que es diu The Rap, que aquest no l'hem comentat mai.
Quin nom, quin nom?
The Rap, amb una W d'abans, saps? Els rotllos aquests per menjar. Això, és igual. Es diu Alonso Dural, del senyor que l'escriu, i diu: es una típica mezcolanza de ciencia ficción, pero el director Doug Liman sabe cómo encontrarle diversión y emoción. Edge of Tomorrow, que queda més bé dir-li així, resulta más inteligente y aguda de lo que podría haber sido en otras manos.
Bueno, mira,
la mà del director destaca. El Todd McCarthy, el de Hollywood Reporter, diu: aunque el humor ayuda, la repetición a lo día de la marmota se vuelve tediosa. Te acabas sintiendo más como un hámster que como una marmota, o más bien en una rueda de hámster.
Está bien.
El Peter Brashaw, al The Guardian, diu: Tom Cruise revive la misma batalla una y otra vez hasta que lo hace bien, mientras intercambia cero química con Emily Blunt. Es simplemente aburrido.
Sí.
Al Javier Ocaña, al País, diu: con un saludable humor autoparódico, la película nunca decae de lo que promete, una relectura consciente, efervescente e intranscendente.
I no diu avorrida.
No, no ho diu, però ho podria haver dit,
Podria haver dit, sí.
I el Noel Ceballos, a Fotogramas, diu: es el blockbuster más vigoroso e imaginativo de la presente hornada, amén de la transfusión de lenguaje entre videojuego y cine, más exitosa desde la minusvalorada Speed Racer.
No quedaven que era un manga.
Ai, bé, al final els videojocs i el manga tenen molt a veure, no? Els japonesos saben molt bé fer videojocs.
Sí?
Clar,
home. Home, jo estic més d'acord que això tingui una majoria d'una estètica de videojoc. Mm-hmm. Això està claríssim.
No, no t'estranya que això tingui alguna versió en videojoc, eh? A mi em recordava una mica l'estètica quan veia el tràiler a Matrix, fins i tot, eh?
Sí.
En cert moment. Matrix,
però... Bé, el Matrix ha anat evolucionant de totes maneres. Clar. No se'n veien el mateix Matrix que aquest que veurem aquesta setmana. Estèticament parlant.
Exacte. Bé, en tot cas, una pel·lícula que bueno, ha quedat tan malament com pensàvem, al final.
No, mira, remuntat a aquesta tendència tan negativa que portàvem les últimes setmanes d'aquestes Destroyer amb totes les pel·lícules, Àngel, que no hi
però
traves.
Però tu portes un control estadístic
un
del que
i
fas.
Tant.
Escolta, tu ets una comissaria política.
No, es faltaria, mai. Va,
anem al cicle cinema d'autor, que també en tenim aquesta setmana. És una pel·lícula francesa que es diu Love and Bruises.
Salut, t'as l'air paumé. Tu veux te filer un coup de main? T'es chinoise? Ni hao. Appelle-moi Mathieu. On va sourire plus souvent, t'es mal comme ça.
No deixarem el telèfon perquè tampoc entenem massa cosa del que diu, malauradament.
Això tu, Sergio, que no parles francès.
Ha passat que tu sabries xinès mandarí.
Jo, no, però jo sé xinès, però d'una altra regió, no mandarí.
La salutació l'ha imitat, o sigui que alguna cosa ha entès.
A veure, una pel·lícula de Fambricis, francesa, sentíem parlar xinès ara mateix. Alba, de què va aquesta història?
Doncs, si em permets que busqui un moment la sinopsis... T'ho explicaré. Mira, Lua és una jove professora que abandona Pequín i s'instal·la a París. És una exiliada en una ciutat desconeguda i el seu temps el reparteix entre el seu petit apartament i les aules de la universitat. Al poc temps d'arribar a París, coneix a Mathieu, un obrer que s'enamora apassionadament d'ella. Posseït per un desig insaciable, la tracta com un gos, forjant una relació basada en la violència física i els abusos verbals. Quan Lua decideix per fi abandonar-lo, descobreix la seva dependència vital respecte a Mathieu.
L'Alba m'ha dit abans que havia, la pel·lícula ha tingut molt males crítiques.
No molt
moltes,
males, però les que jo he llegit a Film
eren
Infinity,
dolentes.
Bueno, sí, n'hi havia alguna de positiva, però...
Ara recuperem alguna.
No era la tendència última de les últimes pel·lícules del cicle de cinema d'autor, que almenys a Film Infinity eren totes superbones, no en aquest cas les que hem llegit.
Jo la vaig escollir per una cosa, perquè és una variant... molt imaginativa d'un amor interracial, que no pot dir que és amor, és desig pur, perquè evidentment aquest home que és de classe baixa francès amb aquesta professora que és d'universitària xinesa tenen una relació tempestuosa i ella sembla que li agradi, no? Per això que em posa en quarantena tot això de l'amor romàntic i sobretot interracial. La vaig trobar molt interessant, molt realista i realment molt dura.
Pel que explica, sí, déu-n'hi-do.
Home, clar, té pinta de ser complicada aquesta pel·lícula, de ser difícil.
Sí, no, però està, jo penso que està força bé.
Bé, en tot cas, també hem de dir que deia l'Alba ara fa un momentet, que la crítica no la deixa precisament bé aquesta pel·lícula. Per exemple, el Sergi Sánchez a La Razón deia que És possible que el director de la pel·lícula sigui més papista que el papa, que es queda una mica curt a l'hora de fer un discurs més ferm del que fa.
És curiós, tu vas llegir la raó el dia de l'abdicació del rei?
No, no el vaig llegir.
Llegeixo i en tot res la critica.
I quadra, no? Al final tot plegat, al final té més sentit del que sembla. També hi ha alguna altra crítica, aquesta més positiva, del Fausto Fernández a Fotogrames, diu: el amor como algo destructivo, contradictorio, doliente y sí, fascinante. Es verdad que fuera de esta pareja el film pierde enteros e interés.
Sí, porque la pareja ocupa toda la película, claro.
Y al Javier Ocaña, al País, diu: es una película que, sin ser la más indicada para una campaña de concienciación políticamente correcta sobre la violencia de género, puede dar mucho que hablar a la salida de los cines.
Ah, mira, això m'ha agradat, aquest comentari, eh?
És una d'aquelles pel·lícules per...
dura i que fa reflexionar, no?
Sí, per comentar, al final, això segur. I recordeu, com sempre, el cicle de cinema d'autor, ja sabeu quan arriba els dijous, en 3 sessions, a les 5 de la tarda, a 7:45 i a les 10 de la nit, a 4 euros a internet, 4:30 en taquilla.
I tu a quina aniràs?
Versió original, subtitulada.
A mi avui em va bé la de 7:45.
Ah, molt bé, t'espero a la porta.
Allà ens veurem. I abans d'acabar, el 14 de juny, apunteu aquesta data perquè s'estrenarà el documental sobre Joan Païsa, aquest esportista santcoatenc que fa només 1 metre d'altura, que ha estat olímpic als Special Games, medallista. A més, s'estrenarà el 14 de juny als Cinesa.
Ja a les 12 del migdia,
doncs,
concretament.
Mira, en aquesta premiere.
Especial.
Doncs és una sessió per mecenes, a més. O sigui que jo no me la perdria, els que hagin participat d'aquest micromecenatge, que puguin gaudir d'aquesta història apassionat del Joan Païsa. En tot cas, aquí acaba el cinema per avui. Avui una miqueta més llarga de costum. Àngel Comas, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Alba, a tu també gràcies.
I tant.